Us ho dèiem, fa uns minuts, la Fira de Barcelona acull aquests dies, des d'ahir dimarts i fins demà dijous 11 de novembre, el BIZ Barcelona. Es tracta d'un esdeveniment que gira al voltant del món de l'emprenedoria, les start-ups i el desenvolupament empresarial i que se celebra, per ser en paral·lel, al Saló de l'Ocupació i en el marc del BCN Talent. Clar, el principal objectiu d'aquesta fira del BIZ Barcelona és el de contribuir a la reactivació de l'economia traient suc del talent de casa nostra per desenvolupar, atreure, acollir, fidelitzar aquest talent. BIZ Barcelona ofereix als assistents una programació amb tallers, workshops, més de 300 ponents i 120 conferències amb consells, tendències i coneixement dirigit a persones emprenedores, autònomes, petites i mitjanes empreses i també a start-ups. Ens ha captat molt la nostra atenció, l'atenció del matí a Ràdio Estel, i per això hem connectat amb un dels ponents estrella d'aquest BIZ Barcelona, que per cert ja ens acompanya. Aquesta hora és l'Alfons Cornella. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies. Clar, és que ara mateix acaba de sortir d'aquesta xerrada que organitza BIZ Barcelona. Recordem que l'Alfons és consultor d'innovació d'empreses a tot el món, és fundador de la companyia Infonomia Institute of Next i és professional del món de la innovació des del 2000. I per cert, si encara no l'heu vist en directe fent una xerrada, és al·lucinant, Alfons. Per tant, enhorabona i gràcies per acompanyar-nos des del BIZ. Com dèiem, tu ets un dels ponents estrella d'aquest BIZ Barcelona que s'està celebrant en aquests dies a la Fira de Montjuïc. El tema de la conferència, acabes de sortir ara mateix, ha estat innovació empresarial, com innovar sense ser Google. Un títol molt suggestiu, al fons.
Bueno, perquè crec que efectivament qualsevol empresa de qualsevol dimensió pot innovar, i si em permets corregir-te una mica,
si
jo no sóc cap ponent estrella, perquè crec que tothom és estrella aquí i que tothom pot aportar la seva idea de com innovar. O sigui, crec que és molt important l'actuació en innovació a qualsevol dimensió. Precisament estem molt acostumats a pensar en grans empreses que innoven i és el que veiem als mitjans, i en canvi la cafeteria de la cantonada pot innovar, o pot innovar el teu supermercat, i de fet ho estem veient, o pot innovar el petit corredor d'assegurances que tens al teu barri. És a dir, que realment la innovació va d'aportar millor valor i tothom ho pot fer.
Uau, jo aquests dies he seguit a l'Alfons Cornella en conferències, xerrades, que per cert podeu veure també a través d'internet, i t'he sentit a dir, Alfons, que la complexitat del món requerirà que tots els objectes siguin intel·ligents. Com per exemple, em va cridar molt l'atenció aquest paraigües que ens avisa que plourà, no? O per exemple al Japó, sí. També explicaves com la creació d'un avatar pot aconseguir allò que com a persona no podem fer. Clar, Alfons, estem preparats per aquesta innovació com a societat? Tu deies que lo radical es transformarà en realitat o que ja s'ha transformat?
Bé, depèn. O sigui, jo crec que hi ha societats que ja estan molt de cara, sobretot hi ha societats asiàtiques que aquesta transformació tecnològica tan radical ja la tenen molt incorporada. O sigui, Japó, en aquest sentit, o Corea, són els paradisos, no? O sigui, que la gent incorpora totes aquestes tecnologies molt ràpidament. Però això no vol dir que tothom tingui que pujar al carro. És a dir, perfectament pot ser innovació una nova forma de presentar els tomàquets al teu supermercat. És a dir, jo crec que precisament una cosa que hem de treure de la mentalitat de la gent és que innovació va de tecnologia, va de productes, va de coses molt, diguem, extremes. La radicalitat, a vegades, és conseqüència de simplement canviar la forma en què fas les coses de manera, diguem, significativa, no? O sigui, de manera clara. Però això no vol dir que estem parlant de tecnologia, sinó que podem estar parlant de canviar les maneres de fer. De nou, que qui està comprant aquella proposta la percebi com de més valor que l'anterior.
Clar. Però, això, per tant, al fons, la innovació és el mateix que creativitat?
La creativitat és un component necessari per a la innovació, però no és suficient. O sigui, no, a vegades es confon també i pensem que ser creatiu i ets innovador. No? És innovador quan el que proposes algú ho agafa, o sigui, quan algú ho compra.
Sí.
O sigui, el mercat està ple d'invents que no han aconseguit ser innovació perquè no han aconseguit que hi hagi una repercussió en el mercat. És a dir, que la gent ho incorpori en el seu dia a dia. Jo què sé, per dir-te un exemple, una màquina de cafè amb càpsules és una innovació perquè molta gent s'ho ha incorporat a casa. Val? Sobre aquesta innovació ara hi ha moltes coses a fer, com per exemple com fer el cafè a casa amb una màquina sense haver d'utilitzar càpsules. No? però vull dir que en realitat, com et dic, que hi ha una, diguem, és el panorama de on es pot innovar és enorme. Jo aquí he plantejat la innovació des de la detecció d'un problema del teu client. És tan senzill com què és el que el teu client no funciona, què és el que tu estàs fent de manera no perfectament correcta, com pots millorar la manera en què li estàs donant servei perquè percebim de més valor. És tan senzill com això.
Clar, ara estaves plantejant doncs, aquest exemple, no? Però al fons, a vegades ens costa identificar el problema.
No, és que una de les feines per a la persona que es posa a innovar més difícil és el que en diem mineria de problemes. És a dir, com de manera sistemàtica trobes els problemes. No? És a dir, com, i això és una, hi ha moltes metodologies avui per a fer aquest anàlisi, no? Aquest seguiment del client, es diu així, no? És a dir, la ruta del client, com tu vas seguint el client i veient quins són els punts de fricció en els que alguna cosa no estàs fent correctament. No? O sigui, per exemple, tu vols anar al cine aquesta tarda? Bueno, prova-ho. És a dir, a veure la manera en què trobes a quin cine hi ha una pel·lícula, mira a veure si és fàcil o no és fàcil i veuràs una quantitat de punts de fricció que són susceptibles de ser millorats. Aleshores, la innovació avui consisteix en això, en trobar punts millorables i millorar-los per aconseguir fer una proposta millor que la de la cantonada, no?
Avui estem parlant amb Alfons Cornella des del BIF Barcelona, professional de la innovació des del 2000, per tant, porta més de 20 anys en el món de la innovació. Alfons, clar, fa dues dècades, no?, que et dediques a aquest món. Com ha canviat la innovació durant aquests 20 anys?
Doncs, bàsicament, el que ha canviat és que s'entén més, és a dir, que hi ha més, diria, més gent que entén que això no és una anècdota. O sigui, jo crec que fa 20 anys doncs, els més iniciats o sectors que estaven molt sotmesos a una competència molt extrema entenien que la innovació era fonamental, però crec que això ha arribat a tothom. Jo utilitzo molt una frase que crec que sintetitza el que crec que ve, que és que qui no pensi en 10 anys, en 5 anys no existirà. No? I això s'aplica molt a les empreses. Si no comences a tenir un pensament més a llarg termini, quines tecnologies estan al teu voltant que canviaran el teu model de negoci, a què estan fent competidors internacionals que acabaran estant al teu país. És a dir, si no tens una visió una mica més enllà, et trobaràs que no hauràs reaccionat i en 5 anys doncs, no existiràs. No? Per tant, el que ha canviat és el context. És a dir, que fa 20 anys doncs, la innovació estava bé, però és que ara jo crec que cada vegada és més imprescindible i per més empreses. És a dir, si tens un supermercat al carrer, tens una competència molt gran, alguna cosa has de fer per aconseguir que els teus clients et percebin com una proposta interessant. No? O sigui, per tant, el que ha canviat és que més i més empreses entenen que la innovació no és una anècdota,
i que no és com de ciència-ficció, no? Al fons, una mica que és aquesta mentalitat que teníem abans, que veiem com la innovació podria ser ciència-ficció, no? Ens plantejaven doncs, coses que no ens ho creiem, no? Que eren molt inverossímils, però que a dia d'avui ja són una realitat.
Sí, però de nou et dic el mateix, o sigui, no, sense donar noms, mira els supermercats que hi ha al teu carrer i veuràs les diferències entre uns i els altres, no? O sigui, i que cadascun aporta la seva equació de valor. O sigui, n'hi ha uns que porten una determinada cosa, potser molt mala presentació, unes botigues molt lletges, però un producte de qualitat i barat, i uns altres doncs, que tenen una presentació extraordinària, perquè el que busquen és que, mira, que tinguis una experiència molt impactant quan compris a la botiga. És a dir, que això ja està passant al teu voltant i cada dia.
Clar, però nosaltres també et volíem preguntar avui, no? Aprofitant que et teníem aquí al matí a Ràdio Estel, com a consultor d'innovació, estàs constantment descobrint innovacions, no?, que es produeixen ara mateix a tot el món. Al fons, ens podries compartir alguna d'elles que diguis, uau, això no ens ho creiem.
És difícil, eh? Mira, me l'han fet moltes vegades aquesta pregunta i no sé molt bé què respondre, perquè és que al final són tantes coses, però jo diria que tot el que té a veure amb intel·ligència artificial, és a dir, amb l'aplicació de l'anàlisi de grans quantitats de dades per determinar patrons, és de les coses que més m'impressionen. No? O sigui, perquè cada dia apareix alguna cosa que consideres inversemblant, no? De dir, hòstia, això és impossible, i que sí, poso moltes vegades un exemple que és com fent una fotografia a una persona es pot arribar a determinar si té una malaltia genètica, no? Si una cosa com aquestes, tan de ciència-ficció, és una realitat, no? O sigui, i en el sector, per exemple, sanitari, o el sector agroalimentari, hi ha molts exemples d'això, no? D'aquesta, diguem, incorporació constant de valor. Jo veig molts exemples de radicalitat, i són els que ens ensenyen, doncs, de la nova aeronàutica, no, que és capaç de posar, de fer el turisme espacial, etc, etc. Hi han coses molt impactants, però el dia a dia és un dia de més de innovació incremental que fa més eficient moltes coses que tenen un punt d'ineficiència actual.
Alfons, ja per acabar, mira, et proposem, perquè en les teves xerrades també parles de com seran els problemes, no?, que hauran de solucionar les properes generacions, seran probablement més complexos o no, però fixa't que aquests dies llegim que la Xina, no?, es demana a la població que es proveeixi de productes, sí, de primera necessitat, d'acord, no?, la mesura, sí, respon a possibles confinaments per rebrots de Covid. D'altra banda, també s'ha parlat molt aquests dies, Alfons, de la crisi mundial de subministrament, no?, que pot afectar fins, sí, i tot el Black Friday o les compres de Nadal. Clar, tu, quina solució es pot donar a aquest problema, no? Si tirem des de la innovació. Com ho veus, això?
Bueno, jo crec que la gent no és conscient de l'extremadament complicat que és tot. És a dir, que t'arribi els aliments a la cantonada, no sabem l'extraordinàriament complicat que és, m'entens? I tots els processos que hi ha darrere, des de la producció, el transport, el manteniment, etcètera, etcètera. És a dir, que la solució no és una. És a dir, la maquinària que fa que el món funcioni és extremadament complexa, que t'arribi el corrent elèctric, que hi hagi internet, que, o sigui, el conjunt de capes de coses que han de funcionar una darrere l'altra és enorme. Per tant, el que necessitem és cada vegada, diguem, més intel·ligència posada en el sistema perquè els sistemes puguin respondre per si mateixos. O sigui, el que hem de perseguir no és que quan hi hagi una crisi les persones s'hi hagin de posar, sinó que els sistemes siguin capaços d'autorespondre, no? És allò de, si hi ha una apagada elèctrica, doncs com el sistema busca una alternativa buscant energia d'un altre lloc. Uh-huh. És a dir, que el dia a dia del nostre voltant és molt complexa i que hi ha molta gent a tot el món treballant perquè efectivament la màquina no pari, no? O sigui, perquè no tinguem aquesta situació, diguem, que ara s'anuncia com apocalíptica, no? Ja que puguem quedar-nos sense llum o que pugui haver un col·lapse logístic, etc, etc. Hi ha molta gent treballant al món perquè això no passi.
Al fons, tothom pot innovar?
Tothom pot innovar si té aquesta voluntat de mirar amb ulls inquiets, curiosos, al teu voltant. Jo diria que el component fonamental és la curiositat, és a dir, les persones curioses doncs veuen que hi ha sempre coses a fer, i després s'arremanguen i ho fan. Sí, tothom pot innovar perfectament.
Alfons Cornella, consultor d'innovació d'empreses de tot el món, fundador de la companyia Infonomia, Institut of Inex, professional d'innovació des del 2000. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.